El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, com estàs? Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, pegarem un bot fins a Bunyola, perquè allà, a la comuna, entre l'Ajuntament i el Departament de Sanitat Forestal, han agafat 3.200 banyarriquers, aquests escarabats que fan tant de mal en els usinars, i és una bona xifra perquè, la veritat, és que banyarriquers antigament pràcticament no n'hi havia, i ara n'hi ha massa. De vegades aquestes espècies arriben dins l'espà d'arrel de moltes arbres importats de fora, i darrerament el banyarriquer està fent molt de maig, sobretot, com dèiem, en els usinars. És un animal que menja fustes, xilòfag, són com els corcs o la formiga blanca. També pegarem un bot fins a les principals carrers comercials de Palma, perquè els botiguers demanen a més si poden posar envelats en carrers com Sant Miquel o fins i tot els carrers de Sant Jaume o els carrers de Zoms, carrers on no hi peguen ni tan sols directament el sol, però és que fa moltíssima calor i la gent se n'afluixa d'anar a comprar. Hi ha dies que sembla que ha plegut, que ja diuen allò de que carrer banyat, que l'ha xixut, i no, amb aquesta calorada molta gent se n'afluixa, sobretot a les hores centrals del dia, d'anar a comprar, i demanen, fa temps que demanen en els diversos ajuntaments de Palma que se posin envelats o teles per amortiguar aquesta calorada i per fer un poquet d'efecte d'ombra. Després peguem a Porreres, perquè allà el jaciment de les Baulenes és una vertadera joia teleòtica. Parlarem amb en Sebastià Mé, que és el que està fent aquesta excavació, a més amb una particularitat, perquè sembla que allà, en aquest jaciment dels Baulenes de Porreres, hi ha dos teleots que se miren l'un en l'altre. La porta de l'entrada del teleot de Sombra Dreta mira directament el teleot dels Baulenes. És una cosa molt curiosa, no sabem si correspon a un ritual, si els nostres abans passats ho feien això a posta, que nosaltres fèiem les cases una davant l'altra. Sebastià, a mi, mos ho contarà. I per acabar, parlarem amb l'Ajuntament d'Esportes, perquè sembla que faran un nou pou. Darrerament hi ha hagut molt de problemes d'aigua, hi havia molta despesa segons quines bandes d'Esportes, i han ja aconseguit permís per que Recursos Hídrics els autoritzi a fer un forat de 280 metres de profunditat per reforçar el subministrament d'aigua. Perquè fins i tot Esportes, un poble per on hi passa un dels torrents més importants de la Font d'en Baster i la Font de Mestre Pere, com és el torrent d'Esportes, fins i tot allà tenen problemes d'aigua. En tot això, farem el programa d'avui amb la Victòria Cerdà i la Yolanda Ruiz a la producció i amb en Bernat, en Nadal, en el control tècnic. Això és El dia a Mallorca. Esteu ocell pot cantar, perquè pugui cantar Esteu ocell haurà de menester una branca d'un arbre, i d'això parlam, de les usines de la comuna de Bunyola, perquè l'Ajuntament Bunyolí i el Departament de Sanitat Forestal han tancat la campanya d'enguany de captura i control d'escarabat banyarriquers, amb un total de 3.213 banyarriquers capturats només a la comuna de Bunyola. Ara imagineu. S'idea reduir la presència d'aquest insecte que és xilòfag, això vol dir que menja fusta dels arbres i que és una gran amenaça pels usinats de la Serra de Tramuntana. En parlàvem amb Joan Toni Riera, que és regidor delegat de la comuna i de medi ambient de l'Ajuntament de Bunyola. Senyor Riera, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies, com estàs?
Bueno, jo he dit eusines, però només, no sé si només afecta a les eusines. N'heu trobat altres arbres que no siguin eusines?
No, també n'hem trobat a les eusines. No. I com bé has dit tu, aquest animal és una espècie de corc, que molt fa corc, a les eusines, i el molt fa malbé. Un arbre tan guapo, clar, no? Mos el deixa, però mort, ben mort.
A més, és perillós perquè fins i tot pot fer que l'arbre caigui sense, de fora sembla que està bé i l'arbre pot caure. Vosaltres avui instal·lant 92 trampes a la pista de la comuna, que no ho he agafat 1155. Ara ho ha acabat la campanya. Quan comença aquesta campanya de control del Banyarriquer? Quant de temps fa que vareu començar?
Bueno, aquesta campanya està dut a terme fa 12 anys, enguany farà 12 anys, i la començàvem per maig, abril, maig, primavera, quan comença la primavera, val? I l'acabam d'haver dia 15 de juliol. No? Fem els comptes de totes les trampes que hem fet.
I després...
I ja ho ha dit, com ho has dit, 3.213. L'any passat em van agafar, 2025, em van agafar 1.200, i en guany en total 3.213, que ha estat un èxit en guany.
Mare de Déu. Sí, perquè Sanitat Forestal també va posar 800 trampes ja a l'interior del bosc, i en van agafar 2.058 més. És a dir, n'hi ha més dins del bosc que la pista. No sé si és perquè la pista, per ventura, la presència humana és de fa poc, perquè fèiem en renou, però aquesta col·laboració, jo m'imagino que ja és anual, ja ho teniu per mà, ja sabeu a on posar les trampes.
Sí, ja més o menys tenim les zones controlades, on hi ha més usina. El que passa que la pista ha tanta d'ombra com dins el bosc, entens?
Ah,
i li pega més el sol i ja no van tant de sol. Ningú li agrada el sol ni sa calor que fa ara
m'entenc, són un poc cosa formiga blanca que no va de llum.
Exactament,
la pregunta d'Emilio, hi ha hagut molt d'arbres afectats, això que diguis, aquest arbre no té futur, o afortunadament se poden salvar, perquè de vegades ja vos dic, un Banyarriquer és com un corc gigant, fa la mida d'un dit humà. Hi ha hagut arbres així afectats que heu dit, això millor t'era, o no ha arribat a...
Sí, sobretot hi ha una zona recreativa que fa molta... que hi ha més frescor i hi ha bastantes usines, allà han teat unes... Bueno, un any no han teat cap, però l'any passat sí que en van teat 5 o 6 usines i llavors ens cremam, entens? Clar. Perquè també si poden tenir les larves dels ous, entens? I clar, aquests se multipliquen. I llavors, segons quines branques que estan afectades, també les tenen.
Clar.
No tot se usina, però si les branques n'han tenen les branques i les destruïm, les branques, entens? Perquè clar, ja t'he dit que fan ous, la larva, pues això s'ha de destruir, no? Perquè se multipliquen, fan una viada per aquests insectes, no?
M'ha cridat molt l'atenció a les trampes, perquè són ecològiques. Són vi i sucre. Ho deixeu fermentar 48 hores i, com que tenen bon gust, el Banyarriquer se fiquen a dins el vi i el sucre. Molt curiós, perquè és ecològic. No hi ha cap producte químic aquí.
Zero. Zero producte químic. I, a més, això està comprat aquí en el supermercat de Bunyola. No?
Quilòmetre zero total.
Exactament, quilòmetre zero total. I se trampa, molt a fer, un botell de 5 litros, de xepam per mig, girant el capoll, que puguin entrar per dins el forat del capoll de la botella, o de la... Sí, de la botella, va? I ficam dos dits de vi, i mig dit de sucre ben remenat i tal, esperant que fermenti 48 hores o 2 dies i el pengem a Susi, no? I és un èxit, no?
I de mira, és una bona...
I llavors, quan agafem el Banyarriquer, es posen dins una solució d'aigua i sal fins que el Garriguer, els tècnics de la conselleria, del Departament de Sanitat Forestal, les anem comptant per tenir per tenir una espècie de control quan l'han agafat, m'entens?
Clar, perquè si l'any passat em vareu agafar 1.000 menys i en guany 1.000 més, anem a mirar més si l'any que ve agafen menys. Això voldrà dir que la campanya està tenint èxit. Quin és l'estat de la comuna de Bunyol en aquest moment? Perquè és la vostra joia, els bunyolins sempre presumiu i tot la resta de Mallorca sempre que hem pogut anar. Com està la comuna? Ara fa molta calor per anar-hi, però per quan si pot anar, en poden presumir encara en Bunyol de la Bunyola.
La comuna sempre va brinjant, m'entens? Potser que és el més gros de dins Mallorca.
Sí.
No? Són 1.100 quarterades, 1.100 i pico de quarterades, que és molt gros. I està bastant bé, sí. Nosaltres hi fem feina, sobretot en Sivan, perquè els focs se paguen en Sivan, no se paguen en l'estiu.
Ah, efectivament.
I procurem fer net. Enguany ha vengut... a través d'una subvenció del Consell Insular, pues han fet un parell de franges forestals per evitar incendis, la zona d'escomallar la cuina, i darrere la subvenció dels cocons, també, que si no ho fas net, fa por. I controlam els garriguers, la gent forestal del govern balear, que ens ajuden bastant en controlar la gent que va per allà dalt. Ara mateix, de dia 15 de maig, perdona, dia 1 de maig fins dia 15 d'octubre no se pot pujar en cotxe, no deixem pujar a cotxes, va? I vulgui anar el benvingut, però només pot pujar a peu.
Clar. No hi ha més,
i bueno, i fa calor, la Garriga fa molta calor, però ja vol dir que ja on hi ha usines fa més fresqueta.
Exacte.
Aposta, nosaltres volen conservar les usines.
La millor ombra a ser d'un arbre. Ara hem de parlar d'aquí una estona de posar tendals embalats en els carrers de Palma perquè la gent no entra dins les botigues, però la millor ombra a ser d'un arbre. Falten arbres. No és que faci calor, és que falten arbres. Que calor en fa, però per ventura hauríem de posar més arbres.
Sí, jo crec que enguany és terrible. Enguany. Jo crec que el canvi climàtic... xerren d'olars de calor, però olars de calor... jo crec que... antes de Santa Maria i d'Encén se'n va anar la paga, i ara hem de dir Sant Joan l'encén i Sant Mateu la paga.
Sí, senyor, perquè se...
Sant Bernat
es passat demà, no? Imagina't, i no fa pinta de...
Exactament, imagina't. Sí.
Bueno, en qualsevol cas, a tots els mallorquins que no coneguin la comuna de Bunyola, ara no, perquè fa molta calor, però és un lloc meravellós, és el bon més gran de Mallorca, en més de 1.100 quarterades, i és una verdadera meravella per veure, i així, el que sempre dèiem, economia circular, Baranau o Bunyola, anava a visitar la comuna, i així tot bé no surten de Mallorca. És la broma que sempre fem en aquest programa d'economia circular. Que està aquí de dins, que de vegades no coneixem els nostres pobles i són verdaderament meravellosos.
Exactament. I hem d'anar a l'hora d'en fer foc, fumar per allà dalt.
Sí,
bé, no. Fer foc no se pot fer foc. No? I és una temporada que té molta sequedat.
Sí.
I hem d'extremar les precaucions.
Sempre, tot l'any, a més. Joan Toni Riera, moltíssimes gràcies des de l'Ajuntament i gràcies per aquesta feinada que heu fet dins la comuna, que és una joia de Bunyola, però de tots els mallorquins. Gràcies.
De tots els mallorquins. Gràcies.
Nosaltres ara d'aquí un instant precisament parlarem de la calor, però de la calor que impideix que la gent entri a migdia a les botigues a comprar. Les botigues de Palma demanen tendals, embalats, lones, perquè la gent entri dins les botigues a fer despesa.
El dia Mallorca i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio és dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot. si te dic càpsula que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
Duel al sol, cantaven La Frontera l'any 84 i sembla un duel amb els soles que tenen els botiguers de el centre de Palma, perquè aquesta soleada que fa aquests darrers estius fa caure les vendes en els carrers comercials del centre de la capital. En aquest dia d'agost és molt mal de fer passejar pels carrers Sant Miquel, Oms o fins i tot Jaume II, que mai hi pega el sol, però és que fa molta calor. Els comerciants d'aquests carrers han notat una queda de ballada de les vendes a les hores centrals i demanen, fa molt d'anys que demanen a diversos ajuntaments de Palma que posin tendals, lones, teles, com se fa a moltes zones d'Espanya. Saludem en Pedro Miró, que és vicepresident de la patronal a Fedeco. Pedro, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, moltes gràcies.
Bueno, has dit que, a més, els turistes de cada vegada gasten menys i s'estimen més una camiseta de, que posi qualsevol cosa que, un, que una camiseta de souvenir que no entrar a dins una botiga comprant roba de bon de veres i clar, i això notau a migdia, notau, els restaurants ja ho han dit, que a les terrasses no hi ha ningú, i vosaltres també, és a dir, migdia no entra ningú.
Exacte, és un poc la calor que fa molta calor, no descobrint res nou. Però clar, què passa? Que si tu te'n vas a una terrassa, fa una calor que no vegis tanta de fora. No vol dir que a partir de la xata a les 8 del vespre t'hi puguis posar. Però si tu te passeges per dins Palma, les hores que estan els comerços oberts de mitja, de les 10 a les 8 del vespre, fa molta calor. Llavors, nosaltres hem vist aquestes opcions d'una espècie de lones, com unes veles triangulars, quadrats, que els col·loquen en els carrers amb uns cables i tal, agafats a les façanes, evidentment, i la veritat que queda molt xulo. L'altre dia m'ha passat unes fotos del Cudi, i el Cudi ja hi és. El Cudi ja és el carrer principal del Cudi, que estan més tendres al poble, ja hi és. I si te'n vas a la península, doncs en veus molt a postos. A Màlaga, per al nord d'Espanya... Jo me'n recordava fer un creuer i una... m'apareix que era Gènova, i a Gènova hi havia un carrer que també era molt cèntric i ho tenien tot en paraigües penjats. Ah. Clar, d'haver-hi un ternals que s'aguanten i fan una mica de sombra, no? Mem, no és que ho arreglin tot, però almenys ajuden una mica a que en aquell bocín d'allà pues, allà sombra. I no hi ha sol. És que és curiós, jo ara estic molt en el Jerez i Miquel. Entonces, el Jerez i Miquel és curiós, a partir de la una i mitja, hi ha un raig de sombra a la part dels números pars. Els números impars, a ningú.
Ja.
Yeah. Al costat dels números impars, no se passeja, però a ningú. Un bater de sol, que no hi ha qui ho aguanti. I això què passa? Està a fil dels 3 o a fil dels 4 i mitja, 5. Llavors, què passa? Si això se fes... se donaria un al·licient a la ciutat, com a la novedat, que no és tanta novedat, però Palma ho seria. Llavors, la gent podria passejar amb més tranquil·litat, no sé, amb més soltura, no pensar tant en el sol que m'està pegant damunt. I clar, tu fas un horari per atendre el públic en el màxim avui en dia, que és de les 10 de matí a les 8 del vespre mínim, i tens unes hores del dia que s'aquesta et zero, però zero, zero, hi ha franges horaris que et zero. I llavors és preocupant. I aquí està el patronal que demanam que l'Ajuntament pues, iniciï aquesta gestió, que seria una, així com han fet, bonos pels consumidors. També els consumidors estan més a gust. També li agradarà. Entonces, pensant que seria bo. Entonces, a partir d'aquí nosaltres lançam aquesta idea. i crec que seria positiu, pensam.
De fet, tu dius, el CUDI ja ho fa. Nosaltres aquí sempre proposam coses que fan un municipi perquè un altre les pugui replicar. Sempre deim, mireu, en aquest municipi han fet això. L'Ajuntament que vulgui copiar Sirel, perquè, clar, tenim Mallorca, més o manco, tot tenim els mateixos problemes. Però tu dius el CUDI, jo no ho sabia. També, la plaça de la Candelària de Canaris. Esquerre Larios de Màlaga, que tu has dit. A Sevilla, sí. En Esquerre Sierpes i en Esquerre Tetuán, que jo ho vaig veure perquè varen ser pioners fa molts anys. A Córdoba, en Esquerre Conde. A Toledo, en Esquerre Comercio. A Saragossa, en Esquerre Alfonso I. És a dir, no és que novetat. L'únic és que, clar, s'hauria de posar qualque ganxo o qualque sistema per aferrar-ho a la façana. I això, l'Ajuntament, m'imagino que ho ha de poder fer, perquè les façanes, qualque potestat sobre les façanes de mantenir els ajuntaments, m'imagino, no. Pedro, tu què trobes?
Sí, bueno, a les façanes, l'Ajuntament, com ja que diu, poden fer i desfer quan parlam per job, quan parlam d'un servei públic. Digui-li una cometida de llum, de telèfon, un il·luminari. Per exemple, han col·locat unes faroles noves a les façanes fa estona i que jo sàpiga no han demanat permís a ningú. Ho han col·locat perquè és un servei públic, correcte. Clar. Però si jo penso, si el CUDI ho ha fet, com tu has dit, Esquerra Larios, a Màlaga, a Sierpes, a Sevilla, si ho han fet ells, crec que no deu ser molt difícil. El que passa és que s'ha de gestionar i hi ha d'haver ganes de gestionar-lo. Però no m'ha dit que no seria guapo veure Palma amb aquest tol. Seria guapíssim.
Sí, fins i tot així sí. un coloret terra, un color, una cosa que hi digués, perquè, clar, sí, per exemple, Sant Miquel no pot posar de color vermell, no sé, un color que hi digués, no, un color maco. Que te demanin consell a tu. Tu que en saps d'aquestes coses, que te demanessin consell a tu.
Un blanco roto. Sí. Un blanco roto és un beixet, inclús fent triàngulos com si fessis veles de barco.
Sí.
I que no seria guapíssim, amb uns ojals, ja fat en les façanes. Si ho volen fer, ho poden fer. Sí. El que passa que ho han de gestionar.
No,
ho han de gestionar, han d'anar als propietaris, els han de dir, mira, farem això i tal i qual, si hi ha cap problema ho arreglarem, ho solventarem, teniu res que dir, tal i qual. Escolta, ja està. I les coses s'aixaren i s'arreglen. Ara, ebrianes. Però, clar, això rompria un poc la monotonia i faria que al mitjor dia hi hagués gent. Se recaudaria més i se pagaria més imposts, que també no us oblidem, eh? A més, van tenir més imposts.
O sigui, ja
tothom mulla, eh? Tothom mulla aquí. No vol quedar tothom sense dur molt la nostra part. Eh? El govern també se du la seva part, eh? Tots.
Ja és cert.
O sigui, és clar que no són, però bueno, ebrianes.
És que si no, passa lo de sempre, que les grans superfícies, jo sé de gent que va fer voltes en les grans superfícies, ni tan sols hi va comprar, no? Que van a fer voltes perquè tenen aire condicionat. Però, clar, ja si veuen qualque cosa, ja la compren allà, no la compren a tu, ni en el petit comerç. I, clar, les grans superfícies ja altra vegada tornen a guanyar, no?
Exacte, mos guanyen la partida. I amb això, nosaltres, com a patronal i com a comerç, no podem fer res. L'únic que podem fer és llançar l'idea que el govern, per exemple, en vez de gastar els sensors bonos, potser gastin amb això. I agafi Palma, centre o ciutat, les carrers més importants, agafi carrer de Joan, Sant Miquel, Jaume II, el carrer Colón, Jaume III, Esbon, tot això. Au, vinga, fiquet això. No m'he dit que no seria guapo. Cago en dir, seria una notícia internacional. Després te faria una promoció, això ha sortit a Mallorca, mirau que bé, que guapo queda, que tal, amb estil i amb ganes. Preciós. Una passada seria.
Clar, però, és que no sé fins a quin punt tu te'n recordes de quantes comerços tancaven a migdia. Jo me'n recordo quan era menut, se tancava a migdia fa molt d'anys. No sé fins a quin punt a qualcú no li sortiria més a compte en aquestes dues hores tancar, perquè, clar, paga el llum i aire condicionat, no ho sé jo.
Sí. Si t'hi poses, dius, tancaré, vale. Però després, tu ja, en aquest client que l'has marejat, i li has dit, no, mira, ara està tancat, ara està obert, ara està tancat. O sigui, tu vols que el client vengui quan tu vols. No, això s'ha acabat. El comerciant, jo t'estic parlant, jo estic dins el comerç des de l'any 70. O sigui,
per això t'ho dic, perquè tu recordes quan se tancava a migdia, antigament.
Jo et recordo que tancàvem els dissabtes a les baixes.
Ah, Per a migdia no.
Encara vaig més enrere. A dissabte a l'hora baixa es tancava.
Ara pensa.
Ai, on anàvem? Escolta, cap logut. Llavors, nosaltres, què passa? Des de l'any, nosaltres obrim els migjordies des de l'any 98.
Exacte.
O sigui, no tancam el migdia des de l'any 98, que va ser quan varen començar a venir aquí les grans superfícies, que me'l varen estirar i s'ha acabat. I mos hi anàvem ficant en aquestes costums. Però clar, si tu agafes i tu fas, no, jo faig horari, el típic que vull dir la gent que cerca a Google, quina hora té obert? De tal a tal hora, molt bé. No, web, tanquen a la 1:30. No, tanquen, no. Llavors, en el final, dius, no dones el servei que toca i has d'obrir. I has de fer un balanç. Has de fer un balanç. Dius, bueno, en bé, de principi a final d'any, el migdia, què tal? Vale, pues venga, tiram.
Ja.
Encara
tant.
Tiram. Però agafes el mes d'agost i te puges per les parets.
Sí, perquè si estàs de cara en el públic és diferent que una empresa d'aquestes que diu horari d'estiu i fan només els de matí. Però si estàs de cara en el públic és diferent, perquè has d'estar disponible. Aquesta atenció personalitzada que mos doneu als petits comerç, és que ha d'estar disponible. És mal de fer. Des del 98, obriu a migdia. Sí, clar, sí, que jo me'n recordava que normalment tancàveu a l'una i mitja i tornàveu a obrir les quatre i mitja.
I les quatre i mitja. Ah, exacte. Tancàvem a l'una i mitja fins dilluns.
Exacte.
I jo te vull dir una cosa, i la gent ho agraeix. Perquè quan tu arribes i ve qualcú, ai, ven que cercar una cosa i tal, diu, tancàveu els mitjors dies. No, ai, que bé, menys mal, quina sort, que bé. Sí. Així no pas pena i vaig més tranquil.
Sí.
Pues això.
Sí.
Això és el que impera, no? I ja està, i ho has d'assumir. Si tens un comerç, assumeixes el bueno i el malo, com deia, no? El que t'agradi i el que no t'agradi. Tens un portal obert i ho has d'aguantar.
I amb aquesta calorada, te volia demanar, fa un mes just, que vols voler començar les rebaixes, voler començar més tard, perquè no volíeu començar les rebaixes abans que va ser la temporada. Fa un mes. Pedro, com ha anat això? Com va? Aquest mes de rebaixes, com ho veus? Perquè amb aquesta calorada, no ho sé jo.
Mira, la venda en general, en l'estiu, el que duim de juliol i el que duim d'agost, està un 15% per davall.
Wow.
Molt malament, enguany, molt malament. I avui he llegit un article d'Arbisa que cada bassa, o cada... Sí, no. Sí, com si... A Plaia d'en Bossa. A Plaia d'en Bossa, els comerços estan a un 50% menors.
Mare de Déu.
O sigui que això és un altre tema que donaria per un programa sencer.
És que és el que no entenc, Pedro, perquè han vingut més turistes que mai enguany, però que és que són d'aquest dièsel que deia vosaltres, que caminen molt i gasten molt poc, perquè és que no
si
surten els números.
Si això se va un poquet a l'arrel del problema que nosaltres opinam, és que el preu dels hotels està més cas. Digui-li per motiu que sigui. Està a un hotel una setmana, una família amb dos infants, dues habitacions dobles, jo crec que 350 euros l'habitació els hi costa. Te poses a 700 euros. 700 euros, tu afegir-li una setmana, te'n vas a 5.000. Una família amb dos infants, 5.000. Després, algo han de fer.
Yeah.
Algo faran, algun extra gastaran. Te'n vas a 100.000 euros una setmana.
Wow.
Això és una pasta, eh?
Sí.
Això és una pasta. Què passa? Que després hi ha un altre turisme, però que l'estan adjectant, l'estan dient que no és bo per la ciutat o per l'economia, que és el turisme d'alquiler vacacional. Ja t'ho dic una cosa. Tu ara te'n vas a llogar un pis a la Colònia Sant Jordi, te'n vas a Port de Pollença, te'n vas a Port del Cudi, llogues un apartament una setmana, 2.500 euros per 4 persones. Això és... Te'n vas a un súper, esquivulis, fas una compra per dinar i sopar i berenar una setmana. Te gastaràs 300 euros? 350? Vale. 2.500, 2.850.
Sí.
Te llagues un cotxe i te gastes, jo què sé, 400 euros, 3.200 euros. En 3.200 euros, una família, una parella amb dos infants... No me diguis si hi ha diferència de que estan a 100.000 i que estan a 2.500.
Ja t'entenc.
O que estan a 3.000. Llavors, què passa? Això està... No, això és dolent. què vol que te digui? És que s'endús pastel de la banquiesa aquí a Mallorca, no?
De tota manera, Pedro, lo que... i els mallorquins no sortim a comprar en l'estiu, perquè, clar, rebaixes, per exemple...
No.
En mallorquins no anem de rebaixes, o anem de rebaixes, anem de rebaixes a les grans superfícies.
Les rebaixes avui en dia estan molt desvirtuades, perquè ja no existeix la rebaixa com a tal. No existeix. Ha deixat d'existir del moment que hi ha promocions, hi ha vent tot l'any, hi ha vent de tot. Les rebaixes és un paripé, que no serveix per res. No serveix. Saps si estigui regular com estava regular fa anys enrere, l'any 2012, quan hi va haver la crisi econòmica i tal, que el govern que hi havia en aquell moment va, diguéssim, liberalitzar les rebaixes perquè hi hagués més giro en el comerç i en general. Llavors van deixar d'haver les rebaixes, diguéssim, marcades en fetges, que se començaven, les d'hivern començaven d'haver 17 de gener després de Reis i acabaven 17 de març, més o menys. I les d'estiu començaven dia 20, 25 de juliol i acabaven dia 20 o 25 de setembre. Vale, perfecte. Però ara està llibre. Ara poden fer el que vulguin, poden posar quan vulguin. Entonces, què passa? Tu pots trobar una oferta de qualsevol cosa a qualsevol moment del dia. És com a petit, no podem fer això.
Pedro, lo que anàvem, des d'aquí la proposta d'en Pedro Miró de posar envelats o veles en els carrers principal de Palma, que te demanin a tu, que tu, com que professional d'estema, tens molt bon gust amb aquestes qüestions. Sant Miquel, Oms, Jaume II, aquestes veles per fer una micona d'ombra i així que escalaix dels botiguers, dels petit comerç que sempre defensam, per no noti aquesta caiguda de les vendes a les hores centrals del dia. Pedro Miró, des de AFEDECO, una ferrada molt gran, i a més sí que estem aquí dins que nostre, repetim una vegada més. Pedro, moltes gràcies.
Salut i moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu. Nosaltres ara d'aquí un instant peguem un bot a porreres.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volen parlar d'unes restes arqueològiques que hi ha a prop de Porreres, on fa 9 anys se varen posar en marxa les feines per la seva recuperació. Concretament, el Pou Salat va ser un dels primers llocs on se va intervenir per estar fent feina a altres llocs i cercar el director de l'equip, en Sebastià Amé. Sebastià, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
Però primer de tot, és que les feines se poden seguir online, a Instagram. Això és una novetat, o jo no ho sabia. Com és això? D'on va sortir aquesta idea? Perquè és una cosa molt xula.
Bueno, la cosa és, després de poder fer tantes feines a camp, en els jaciments arqueològics, havia de tenir un rèdit social i que pogués arribar a tota la població. Per tant, en l'Ajuntament de Porreres varen posar la iniciativa de poder posar cartells en QRs en els jaciments arqueològics que poguessin donar accés a una petita pàgina web, tant de l'Ajuntament com del projecte, per poder arribar a la gent.
Molt curiós. Bueno, m'imagino que estan parlant de restes teleòtiques de fa... En quina època ho datam? Fa 3.000, 3.500 anys? O bueno,
sí,
ho dataríem?
Aproximadament, això, 3.000 anys.
El Pou Salat, també, en els Pagos i
es...
En els Boulenes.
Boulenes, sí.
En què se diferencien? Són tot teleots? En què se diferencien els Pou Salat, Boulenes i els Pagos? Són iguals, bueno, són similars?
No, són tot tres jaciments arqueològics talaiòtics, de l'època talaiòtica. El Pou Salat seria un poblat talaiòtic, el que se conserva sobretot la seva murada. Després tindríem el talaiot dels Pagos, que seria un talaiot quadrat, amb una cambra circular. I després tindríem el talaiot dels Boulanes, que és el talaiot del qual jo sí que en som el director principalment, que és un talaiot circular, en la cambra circular també.
N'hi ha un que m'ha cridat l'atenció, jo te volia demanar si això és normal, que crec que n'hi ha un som verdereta, que les portes d'entrada s'emigren l'una en l'altra. Això és normal? Era habitual, això?
Bueno, diríem que relativament normal, sí, perquè tot i que l'estaliot aquest de Sant Verdereta està ja dins el municipi de Campos,
sí,
i actualment seria molt mal de trobar perquè està totalment cobert de vegetació i finca privada i molt difícil accedir, sabem que per diferents prospeccions que el seu portal sí que mira cap en el portal de l'estaliot dels Boulanes. L'estaliot de Sant Verdereta miraria cap en el nord i nosaltres, des dels Boulanes, el seu portal mira cap en el sud.
Vosaltres esteu parlant darrere el Puig d'en Femella, mirant cap a Campos, no?
Efectivament, sí, així és.
Te volia demanar, per què el centre de Mallorca, ara m'ha venit cap a Sant Fornés, a Montuïris, per què el centre de Mallorca està enric en jaciments talaiòtics? És com si els nostres van passar follíssim de la mà. Hi ha una explicació per això o és casualitat?
No fugin de la mà. Al final hi ha jaciments talaiòtics arreu d'illa, per tot, des de la serra fins a, per exemple, el poblat talaiòtic de Sillot.
Tens raó, ben a prop de la mà. Tens raó.
Ben a prop de la mà, vull dir, sí, és per tot. El que sí que és vera que en el centre hi ha aquesta petita acumulació. A Porreres en tenim comptabilitzats uns 50 jaciments, no tot talaiòtic, s'ha de dir, però sí, bastants.
I també te volia demanar, perquè esteu fent feina, a la preparació del jaciment per futures fases de restauració. Com se restaura un jaciment talaiòtic? Perquè no sé si aquí s'hi aplica el principi de mínima intervenció com a l'ecologisme. Com se restaura un jaciment talaiòtic? Com se compon per no desvirtuar-lo?
Sí. Bueno, principalment s'actua com si fos una campanya arqueològica pròpiament dita, documentant tots els estrats arqueològics, totes les fases d'actuació, d'intervenció, i bàsicament per poder restaurar-ho, nosaltres en aquest cas hem pogut espedregar tant l'interior de l'estaliot per totes les pedres de rumbe que hagi pogut tenir, de tots els baldrets, retirant mínimament la terra que hi pugui ser, perquè si no ja seria excavació arqueològica i no entraria dins subvencions de conservació i de consolidació del Consell de Mallorca. I, per tant, després que totes les pedres ja estan més o manco a l'aire, que floten, per així poder-ho dir, se poden agafar amb una grua, amb bregades, i se podrien col·locar amb una restauradora arqueològica.
Que curiós.
Col·locant-les a puesto.
Bueno, la novetat que tenim aquí és que si cerqueu Instagram a les Boulanes, podeu trobar fotos, un caramull de fotos de tant en so hashtag Porreres, però podeu veure el projecte arqueològic de Porreres, arroba arqueologia Porreres, n'hi ha un caramull, arroba arqueologia Porreres, sí. N'hi ha un que... Oh, la web, porreresarqueologica.com, perquè, mare de Déu, visites guiades en el tallat dels Boulanes, se n'han fetes... Fa poc, en els talaiots...
Unes quantes, sí.
Amb poques paraules. És una verdadera meravella que tenim. No sabem lo que tenim. Repetim el que dèiem fa una estona. Anau a berenar o dinar per de Vés a Porreres. Ara, per ventura, fa massa calor per visitar un poble talaiòtic. Però, dins dels plans, quan afluixi...
Sí.
I així...
De matí de prest o vespre de tard.
Beníssim, idò. Ja ho sabeu. Porreres, 50 jaciments, mare de Déu, 50, ja n'hi ha, dins Porreres. Malament no siguin tot talaiòtics, ja n'hi ha, jut dins Porreres.
Efectivament. comptabilitzats i que més o manco sàpiguen qui són.
Que se sàpiga, ara imagina.
Sí, efectivament, sí. N'hi ha de desapareguts o n'hi ha que bé, encara no estan descoberts.
I doncs, Sebastià, a mi, moltíssimes gràcies per la feina que fas, sobretot, perquè al cap i al fi conèixer el nostre passat és importantíssim amb aquesta civilització tan maca que era i tan igualitària que era la civilització talaiòtica i que al cap i al fi se'n van els primers mallorquins i els hem de tenir un respecte en els nostres repredins. Sebastià, una ferrada molt gran i que vagi molt bé.
Una ferrada. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès.
No faltava d'altre. Nosaltres ara d'aquí un instant de Porrero li pegarem a Esporles per parlar d'aigua.
El dia Mallorca. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
A l'informatiu migdia, feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a migdia, el dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Ja ho deien els Rolling Stones, no sempre pot tenir el que vols, i clar, això és el que ens passa ara a Mallorca, a bona part de Mallorca, que aigua. No tenim aigua a moltíssimes bandes. De fet, l'Ajuntament d'Esportes podrà fer un nou pou de més de 200 metres de profunditat a les Rotgetes, amb l'objectiu de reforçar el subministrament d'aigua a tots els municipis, especialment en aquesta urbanització, i també s'ha de Jardín de Flores, zones afectades per dificultat de proveïment. La Direcció General de Recursos Hídrics del Govern ja ha autoritzat les obres i en parlam amb l'alcalde d'Esporles, Josep Ferrà. Senyor Ferrà, bon dia, com està? Hola, bon dia, senyor Ferrà.
Bon dia, me sentiu?
Sí, ara sí, ara sí. Bueno, fa setmanes hi va haver com un poc d'embuí perquè deu, o se va dir que hi havia molta despesa d'aigua en aquestes urbanitzacions, però el veïnat deien que eren fuites d'aigua. En què ha quedat la cosa? Perquè crec que hi va haver un veïnat que va dir que sí que havia omplit el seu jup. Com ha quedat tot aquest assumpte? I ara parlem del pou.
Sí. Mira, nosaltres, una de les intervencions que s'ha fet a les Rotgetes i Jardín de Flores ha estat la primera fase de digitalització de comptadors en el municipi d'Esporles, precisament perquè és la zona on hi ha un consum més elevat. Per tant, una de les mesures que tant si hi ha aigua com si no hi ha aigua no poden permetre és que hi hagi els consums que una minoria d'habitants de les Rotgetes i Jardín de Flores consumeixen, no? I aquesta minoria no és d'enguany, és a dir, és una minoria que ha consumit durant els mancos, les dades que tenim des de res anys, on els consums triplica el general del municipi d'Espobles. I aquest increment de consum no provoca el 100% dels habitants d'aquestes urbanitzacions, sinó un 20%. Aquest 20% normalment són lloguers turístics, gent gran consumidora d'aigua, no? Més que declarada, que t'ho diu, sense cap mania, i també, bueno, segons les residències, que no tenen, quan en l'estiu venen a estar en el municipi d'Esporles, consumeixen aigua per damunt el que és la mitjana. I això provoca que, per la manera que se va configurar aquesta xarxa ja fa moltíssims anys, moltíssimes dècades, a una de les urbanitzacions que estan en pendent, provoca que, per falta de per el consum, sobretot de la gent que està a baix, fa que habitatges que estan en una situació més elevada de la urbanització no tinguin aigua.
Clar, perquè en pendent hi ha menys pressió, no? Seria aquestes... Clar, però de tota manera també crec que un veïnat vol reconèixer que havia omplit un ullup, no?
Sí, i un altre que tenia 3 persones en marxa i duia 8.000 litres contra mig en 2 hores. Per tant, és a dir, a més, és una persona estrangera que no viu en aquesta residència, que l'està en marxa i que mos ha costat bastant de dies poder-la localitzar-lo. Per posar un exemple, però és que hi ha altres exemples. Mos quedem en la xifra de 8.000 litres en 12 hores. Però és que n'hi ha d'altres. 6.000, 5.900, 2.000, 3.000, més de 1.000. És a dir, són xifres que estan molt per damunt. Pensau així que de les mesures que han preses, una ha estat... Una, no? De ses, a part de limitar els usos que se poden fer de l'aigua, és un consum per habitatge i dia. No? Com a norma orientativa, 340 litres. Tenint en compte que si hi ha més persones que viuen a l'habitatge, aquesta norma, evidentment, se flexibilitza i s'adapta a una mitjana de consum per persona. Però 340 litres per habitatge i dia és la mitjana de consum a les Illes Balears, en tot l'any. És a dir, un habitatge consumeix a les Illes Balears com a mitjana 340 litres en 24 hores. Això és la restricció que s'ha posat. Fixeu-vos, sí, no és gens exagerat. En un moment, en l'estiu, quan el consum s'incrementa. Per tant, aigua n'hi ha. No? Aigua n'hi ha. És vera que hi ha una altra circumstància, que és la falta d'un pou. No? Un pou que se va variar fa 3 anys. Jo encara no era balda, això era va ser principi de juny del 2023, i que ha costat Déu i ajuda poder tenir l'autorització per aquest projecte.
Va ser amb una tempesta que se va rompre, no? Que se va quedar inutilitzat amb una tempesta.
2023, sí, exacte.
De tota manera, ara ja teniu el permís, de recursos hídrics, perquè després hi ha una paperassa, s'ha de gestionar, s'ha de mirar menys si no se pot incorporar l'aigua municipal fins que la perforació ho heu de comunicar. Hi ha una paperassa, és a dir, que no serà demà ni passat demà.
No. Hi ha primer de tot una passa que ha de fer l'Ajuntament ara, que és licitar les obres, que des de... Clar, nosaltres ens vam comunicar, aquesta comunicació la vam rebre de molt de 2:30 de divendres de la setmana passada. Evidentment, dilluns teníem la tècnica de contractació que està treballant ara exclusivament per poder licitar aquesta perforació. Això és el primer, poder licitar-la, poder adjudicar-la, se pugui fer el projecte. Però en el cas que trobem aigua, que esperem que sí, trobar aigua, aquesta aigua no se pot subministrar a la xarxa. Hi ha dues autoritzacions en general, no? dos tràmits pendents. El primer... és l'informe ambiental. No? Com que el projecte preveu una captació que supera el 1% de la massa de l'aquífer, s'ha de tramitar l'avaluació ambiental, l'impacte ambiental, perdó, i aquest impacte ambiental, nosaltres, el que vam demanar ja fa més de 2 mesos, amb un pla extraordinari, és que se tingués en compte que era per subministrar a la població que viu en urbà. Per tant, que se tramités en preferència. I després, per una altra banda, també hem de tenir les pertinents autoritzacions de sanitat, no? per poder una vegada trobar l'aigua. Però vaja, és una gran notícia, i jo vull agrair públicament a la Direcció General de Recursos Hídrics que s'hagin pogut autoritzar a manco de perforació, perquè així ara podem avançar. No? Per tant, ja tindrem malgrat que ens quedin encara autoritzacions pendents, podran tenir aquesta perforació feta.
I la pregunta del milió, com heu sabut o on farà d'anar? Perquè avui en dia això és com trobar, dins Mallorca, això, no digueu on farà d'anar, perquè per si de cas, però com heu sabut a on? Perquè en els municipis d'Esplà vos demanarien la fórmula demà mateix. Com heu sabut, això?
No hi ha una fórmula única. Mira, nosaltres perforarem a una parcel·la municipal molt a prop d'on hi havia el pou que es va enfondrar.
Ah.
Per tant, les probabilitats de trobar aigua se multipliquen. No? És a dir, pensam que a una profunditat o a una altra podrem trobar aigua, però això no és una resposta. No tenim la seguretat, la certesa en el 100%. Pot passar que no trobem aigua o que l'aigua que trobem no sigui apta per consum humà, pot ser. No? Però vaja, ho fem de la manera que trobem més intel·ligent, una parcel·la municipal molt a prop d'on aquest pou existeix. Perquè aquest pou que se va esfonsar, que se va variar, aquest pou era un pou que varen fer quan aquesta urbanització encara no estava recepcionada, és a dir, la comunitat de veïnats va fer un pou enmig del vial, enmig d'un carrer. no? Per tant, no està en el lloc més adequat, enmig d'un carrer, ja han tingut problemes en sanitat per aquest pou, i a més s'havia de parcel·lar i tancar aquest vial, no? Per tant, l'opció de moure aquest pou de banda crec que ha estat una opció correcte.
A més, crida moltíssim l'atenció que un poble com Esporles, on el carrer principal, el carrer Joan Riutort, cor parell a sota torrent, que sempre havia donat aigua a la font d'en Basté, a la font de la Vila, a la font de Mestre Pere, sortint del poble a mà dreta, hi ha un dels pocs molins d'aigua que queden a Mallorca. És francament, que no tingueu aigua als Esporles ja és el darrer que mos pot quedar per sentir.
Aigua en tenim, eh? És a dir, ara, per exemple, en el nucli d'Esporles estem en la millor situació de darrers 4 anys. És a dir, tenim, en aquests moments, el nucli d'Esporles, el que és el municipi, estem xerrant, perquè ens passem una idea perquè dimensionem els temes. Les urbanitzacions de les Roquetes i Jardín de Flores sumen 196 comptadors d'aigua. La resta del municipi, el que és el nucli, estem xerrant d'uns 2.000 i pico de comptadors d'aigua. Per tant, perquè dimensionem. En el municipi, en aquest moment, s'abasteix a través del pou del Pla del Murtà i de la Font Major. En aquest moment, només estem abastint en la Font Major perquè del Pla del Murtà tenim aigua suficient, no? Per tant, el Pla del Murtà el que fem ara és deixar que el pou se reposi i el tinguem en reserva. Per tant, aigua n'hi ha. Què passa a la Roja després? Passa una conjunció de dues coses. Primer de tot, que és vera que hi ha un pou que fa 3 anys que no existeix i que era un reforç que s'havia de donar, però també un alt consum d'aigua, un consum que és extraordinari, que triplica la resta de consum del municipi d'Esporles. I aquesta triplicació, aquest triple, el provoquen només una minoria, no? I és amb això que això hem actuat. Però, vaja, aigua n'hi ha. No estem en la situació de l'any passat o de l'altre, no? On les restriccions eren a tot el municipi, on hi va haver talls també en el nucli d'Esporles. L'any 2024 hi va haver talls també en el municipi, en el nucli d'Esporles, no? D'Espoble. Per tant, la situació no és tan dramàtica com pareix, malgrat el problema que tenen unes cases, una sèrie d'habitatges, que ha estat molt complicat de gestionar aquest estiu, de les Roquetes, no? Hi ha dos vials que han patit molt i dos altres vials més que també han patit un poc i ha estat una situació complexa.
De tota manera, vostè ha dit que malament hi hagi un pou o un ou, no pot haver-hi aquests consums d'aigua elevats, o que una cosa no lleva l'altra, no?
Efectivament. Per tant, aquestes, inclús hi ha hagut veïnats de les Roquetes que m'han traslladat la possibilitat de posar un límit en el consum durant tot l'any. Cosa que, bueno, se pot estudiar, se pot acordar xerrant els veïnats, etcètera, no? I pot ser permanent o pot ser intermitent quan venen els grans consums, no? Però, vaja, és un diàleg que tindrem amb els veïnats. Una vegada haguem ara normalitzat el que és el cicle de l'aigua, les Roquetes i Jardín de Flores. Què passa per aquest segon pou? Passa per tota una sèrie de millores a la xarxa, que no seran a curt termini, que seran a mitjà i llarg termini, per evitar aquestes situacions de grans consums a la part baixa de la urbanització i de la manca d'aigua a la part alta de la urbanització. Això pues, requerirà d'unes obres a mitjà i llarg termini que probablement passin per la construcció d'un dipòsit de reserva per aquests vials i que bueno, començarem a fer feina tot el bé després que puguem per evitar situacions d'aquest tipus.
I de tant s'hagi així, posat l'exemple d'Esporles, però anem a posar l'exemple de tota Mallorca. Comptadors digitals haurien de ser individuals, haurien de ser obligatoris, perquè, per exemple, a Palma encara hi ha edificis sencers de cent i busques de pisos que no tenen comptadors personals. I clar, si hi ha entobre i grifó, això no pot ser. A tota Mallorca. Hem posat l'exemple d'Esporles, però parlem de tota Mallorca. Ni una sola gota d'aigua poden tudar. Josep Ferrà, Valde d'Esporles, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta perforació del pou. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, sempre, per donar molt bo a les pobles.
Gràcies. No en faltava d'altre. Amb això que van per avui, vos deixem les notícies i després els esports. Salut i fins demà. To the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? We decided that we would have a soda. You can't.
just might find. You get what you need.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La conductora de l'autobús del TIP, que es va veure implicat en un accident mortal ahir a Valldemossa, ha donat negatiu al control.